als migdies de COPE Menorca, començam un nou programa del Mirall de l'Església.
Estem amb tots vostès, amb Marc Florit, Antoni Fullana, na Sònia Febrer i en el control, Antoni Barber.
Aquest diumenge, darrer de Sant Litúrgic, solemnitat de Crist Rei, les tres diòcesis de les Illes Balears celebren el dia de la catequesi, amb el lema «Estigueu sempre a punt per donar raó de la vostra esperança». Una jornada que és una gran oportunitat per agrair als catequistes de les nostres comunitats de Menorca la seva vocació, anunciant la fe i l'Evangeli de Jesús a infants, joves, adults i famílies. Comencem el programa d'aquesta setmana les notícies que ens ha deixat l'actualitat de l'Església Menorquina.
En primer lloc, en Sebastià Taltavull ens aporta els detalls de la trobada de formació dels conciliaris dels equips de la Mare de Déu.
Els dies 11 i 12 de novembre, els conciliaris dels equips de la Mare de Déu de Catalunya i de Menorca es van trobar a Menorca per a viure unes jornades de formació. Al seminari de Sassà a Ciutadella es va dur a terme la trobada, que dia 11 va començar amb una xerrada del prevere Josep Serra, que va exposar la missió dels conciliaris als equips i els va ajudar a aprofundir en la metodologia específica del moviment. Després d'una visita guiada a la catedral i del dinar, van escoltar l'experiència del bisbe Gerard, que els va explicar el bé que fan els equips de la Mare de Déu, els conciliaris i els matrimonis. Tot seguit, el matrimoni menorquí format per Basili Martí i Nagoretti Triai va exposar la seva experiència molt enriquidora de pertinença als equips. La jornada va acabar amb una eucaristia presidida per el bisbe. Finalment, dia 12 de novembre, van visitar el santuari de la Mare de Déu del Toro, on van celebrar l'eucaristia presidida també per el bisbe Gerard, i van pregar per als conciliaris sàpiguen transmetre esperançats el que han sentit i han vist durant aquestes jornades.
Tot seguit, na Sònia Febrer ens informa de la xerrada que va oferir el bisbe Gerard a l'Ateneu de Maó.
Dia 13 de novembre, el bisbe Gerard va oferir una xerrada a l'Ateneu de Maó sobre el tema «Una església diocesana que camina amb esperança, sinodalitat i jubileu». El bisbe va ressaltar que el sagrament del baptisme ens fa a tots els cristians corresponsables en la missió de l'Església i que, moguts per la força de l'Esperit Sant, hem de fer camí cap a una església més sinodal i missionera. En aquest sentit, va explicar el contingut de l'objectiu diocesà d'aquest curs, que és «Caminem amb esperança». Tenint present aquest objectiu diocesà, al llarg del curs es reflexionarà una reestructuració de l'organigrama diocesà i una nova organització pastoral que permeti centrar les forces en la dimensió evangelitzadora i missionera de l'Església que peregrina a Menorca. Podeu veure la conferència completa al canal YouTube de l'Ateneu de Maó.
Ara és Navero Moll, que ens explica com s'ha viscut a Menorca la Jornada Mundial dels Pobres.
La Jornada Mundial dels Pobres, instituïda pel Papa Francesc, és una oportunitat per enfortir el compromís solidari cap a les persones que més ho necessiten. A Menorca, aquesta jornada es va celebrar el 17 de novembre, amb un programa especial que va combinar l'espiritualitat, convivència i connexió amb la naturalesa. El dia va començar amb una visita al Parc Natural de s'Albufera d'Esgrau, un espai amb una biodiversitat única. Durant el recorregut, guies locals van explicar la riquesa d'aquest ecosistema. La jornada va culminar a Fornells, amb una pregària i unes paraules del bisbe Gerard. A continuació, es va compartir un refrigeri preparat pel restaurant Escola Can Agadet de Càritas. I va ser un moment per conèixer-se, compartir fraternitat i convidar a tots els presents a continuar treballant per una societat més justa i solidària.
Seguim ara escoltant un nou comentari sobre el 125è aniversari de l'arribada dels salesians a Ciutadella. Aquesta setmana, el salesià Emili Marcos ens ofereix una reflexió que du el títol «Don Federico descobreix la seva vocació salesiana».
Don Federico coneix l'obra salesiana de Don Bosco en primer lloc a través d'uns articles del doctor Antonio Anglada i Bonet, antic company seu de seminari, publicats en El Vigía Católico de Ciudadela, a l'any 1885. En ells explicava la tasca dels salesians a la casa de Sarrià, acabada de fundar. Però també la família del bisbe Monsenyor Mercader era de Barcelona i la de Don Federico ja s'havia traslladat a viure a la ciutat comtal. No és estrany que aquest sigui un motiu més perquè, en abril del 1886, el secretari del bisbe l'acompanyés en una visita a Barcelona que li permetrà assistir a una conferència que el mateix Don Bosco va fer en l'església de Betlem. Poc mesos després, a l'estiu, Don Federico visita els tallers salesians de Sarrià. Don Juan Branda, el director, en conèixer el que està fent Don Federico a Ciutadella, li dirà: «Usted es un salesiano de cuerpo entero». Animat per aquesta visita, Don Federico es decideix aplicar el que va veure a Sarrià en la tasca amb els seus fiets en l'Hortal, anomenant-lo Oratori Festiu de la Immaculada Concepció. El 24 de maig del 1889 es beneeix la primera pedra d'un edifici que serà inaugurat el 15 d'agost amb el nom de Oratori de Sant Francesc de Sales. Era una petita construcció en la que la planta baixa s'utilitzava com a teatret i la planta superior es va reservar com a capella. En aquella casa, que ell anomenava Casa Salesiana, de seguida va organitzar una escola nocturna per als fiets i joves obrers. Al desembre ja va anunciar la imminent apertura d'una escola diurna d'instrucció primària. Don Federico posa en marxa l'obra salesiana de Ciutadella. Ja només faltaven els salesians.
Quan no pot explicar què és el que et crema...
En la secció musical, aquesta setmana ens acompanya el grup Canta la teva fe, en la cançó Amb vosaltres.
Quan no trobes ningú que t'escolti ni et comprengui, tu tranquil, no estàs sol, no t'oblidis que jo sóc. Quan el fred i la por fan que et tanquis en l'angoixa, quan la nit del dolor dona vida al teu malson, quan el son de l'oblit fa que cloguis les parpelles, i quan creus que estàs sol, no t'oblidis que jo sóc.
Setmana entrevistam a Joan Bauzà i Bauzà, prevere mallorquí i canonge emèrit de la Catedral de Mallorca. Aquest trimestre està dirigint uns recessos als preveres de Menorca sobre el tema La oració no sintoniza con Dios. Bon dia, Joan, i benvingut.
Bon dia, ben trobada.
Gràcies per estar aquí amb tots nosaltres. Primer, li volíem demanar quin és l'objectiu d'aquests recessos.
Bueno, sobretot és descobrir el bon gust de la pregària. Dir, la pregària és un gust, no? I, per tant, se tracta d'endinsar-nos en ella i si podem olorar l'aroma de la pregària. És un perfum guapo perquè, com va dir Santa Teresa, no? Es tracta d'amistat amb aquell que sabem que mos estima. I llavors hi ha amor, hi ha bon gust i hi ha bon aroma, no? Aquest és l'objectiu principal, no? Sobre el que és pregària, com pregar, quines oracions podem pregar a partir dels grans eixos de l'Església, de la història de l'Església, i en definitiva, i torno a repetir, trobar gust de la pregària.
I com hem dit a la introducció, el tema que està parlant amb els preveres de Menorca és l'oració no sintoniza con Dios, que és sí, a partir d'un llibre. Sí, què ens pot dir sobre aquest tema? Sí.
Bé, és a partir d'un llibre que la Conferència Episcopal Espanyola ha fet per distribuir les diòcesis i, per tant, va arribar a Menorca aquest llibre, a mi se'l demà va oferir, i vaig veure que hi havia un dels bisbes que ja està jubilat, no? Però que va treballar molt bé, no és massa llarg que és llibre, però tracta les grans qüestions de la pregària amb un llenguatge molt planer, fa el gust de llegir-lo, i sobretot treus moltes lliçons i molt de mètodes per poder pregar, no? Per tant, és un llibre que reflex el títol, no? L'oració mos sintonitza en Déu, no? És com una ràdio que tu pots sintonitzar a moltes emissores i hi ha una emissora dins la nostra vida cristiana que és Déu. I aleshores sintonitzes en Déu i trobes a Déu a l'altra part de l'emissora, no? Per tant, podeu establir un diàleg i podeu tractar d'amistat com ve de Santa Teresa.
I a vegades hi ha cristians que cerquen altres formes de meditació i de fer silenci. Li volia demanar, Joan, quins beneficis aporta la pregària cristiana que a vegades desconeixem?
Bé, vull dir, un dels beneficis que jo podria dir, més que dir exactament, diré una situació semblant. És a dir, si tu, que ets una persona, per ventura, que ja ets major d'edat i tens un treball, tal volta tens una família, etc, i un moment determinat de la setmana, del dia, vas a veure ta mare, sa mareta, i bueno, què fas allà? I això és oració, què fas? I de passar gust, entablar el diàleg, fer una carícia a ta mareta, qui diu ta mareta diu ton pare, qui siguis, qui estimam, un amic, un gran amic, una gran amistat, no? Això, per mi, és el gran benefici que té sa pregària. Per tant, no només se tracta que sí, també, de conèixer Déu, d'elevar Déu, de dir-li les coses bé, sinó que també surts amb un profit, amb un benefici. Jo, després d'una meditació, per exemple, surt millor. Si vaig a la capella de l'Iglesi, surt millor.
Sí,
per què? Perquè he parlat amb mon pare, perquè he parlat amb mon mare, Déu és pare i mare, no? I això, just això, no? Posar 5 minuts, 10 minuts, mitja horeta en ton pare i ta mare és un disfrute. Això és la pregària i això és el gran benefici. Ara bé, la gran diferència entre altres espiritualitats, perquè n'hi ha moltes avui en dia que són espiritualitats, n'hi ha d'espiritualitats avui en dia que són sense Déu. Espiritualitat sense Déu. Molta d'espiritualitat, molt de pensar, una espiritualitat tal volta oceànica que te diríem, és que te poses dins el món, dins l'univers, dins història, i allà flotes, és a dir, el cristianisme te du no a una flotació universal i oceànica, sinó que te du a un senyor que se va encarnar, que és Jesús. I allà te trobes no en qualsevol cosa, en una cosa molt concreta, que va tenir una vida concreta i que va tenir uns valors concrets i que va morir per aquests valors concrets. I Déu ho va ressuscitar. Per tant, és una classe d'oració cristiana molt específica, que no se pot confondre amb altres, no és que despreciem l'espiritualitat, tot el contrari. Tot el contrari, el gran enemic no són les espiritualitats, són aquests que són materialistes i no saben transcendir res. Aquests serien, diríem, amb aquesta cosa d'oració. Aquestes espiritualitats s'han de valorar com cal, però tampoc no s'han de confondre. Tampoc no s'han de confondre. L'espiritualitat cristiana és una espiritualitat d'encarnació que te fa que Déu va ser home i, per tant, que tots els homes són els teus germans. I tu has d'estar compromès amb aquests germans. L'oració, entre altres coses, te compromet.
I en aquest sentit, quin tipus de pregària destacaria?
Bé, n'hi ha moltes. Explicam aquest llibre que ha escrit, aquest llibre del que parlàvem fa un poquet, en parla de gràcia. Jo crec que aquest llibre, te diré, aquest llibre quin destaca? En destaca sobretot tres. Un són els salms. Els salms són aquestes pregàries, no?, que són com himnes. Per una part són himnes i per l'altra són càntics. Uneix la poesia en la música. I que són els salms del Vell Testament, que Jesús va resar. I quan Jesús va venir, com qui era del poble d'Israel, el poble d'Israel sempre resava salms. La Mare de Déu en va resar. I nosaltres, els cristians, durant 2000 anys, tornant a resar, bastant del qual varen ser també resats, sabem explícitament, per Jesús, per Maria, pels apòstols, pels primers màrtirs. Els salms és una manera de pregària. Una altra és la Mare de Déu. La Mare de Déu té expressions que estan recollides dins dels evangelis que són precioses i que són oracions, no? La meva ànima magnifica el Senyor, és magnífica, és un alt. I sobretot és Pare Nostre. El Pare Nostre de Jesús, és oració per antonomàcia, entre altres coses, perquè va ser formulada per primera vegada per Jesús mateix. Jesús va pregar el Pare Nostre i nosaltres no feim res més durant 2000 segles que resar sempre el Pare Nostre. Aquestes tres jo diria que són tipus d'oració ideals.
I ja per anar acabant, Joan, ens podria donar alguns consells que valguin per a tothom a l'hora de pregar?
Bé, jo crec que d'anar a pregar, primer, sense presses. Segons, establint un moment diari, si és possible diari, si és que són persones d'oració, o un moment. I hem de blindar aquest moment, perquè si no les presses, els nervis, les cridades de telèfon, ens podria molestar. Dedicar un fragment del dia a Déu i blindar-lo. I segon, sense presses. I si és possible, un temps de qualitat en què tu deixis de pensar en tot lo demés i Déu sigui el centre de la teva vida en aquell breu moment que tu dediques a ell.
I de moltes gràcies, mossèn Joan Bauzà, per compartir aquesta estona amb tots nosaltres, que amb unes reflexions que ens han ajudat a comprendre la importància de la pregària cristiana.
Moltes gràcies i una forta abraçada per vosaltres.
Seguim amb més música de Canta la teva fe, que ara ens canta Set de Déu.
Joves com tu i com jo, en el més profund del seu cor es fan moltes preguntes. Qui sóc? D'on vinc? A on vaig? Aquests nois i noies, com tu i com jo, tenen set de Déu.
És ple de pors, no trobo cap sortida. Corro de pressa, però no sé on va. Estic perdut, només veig portes tancades i em persegueixen molts interrogants.
I ara, tot seguit, els anem a explicar les activitats que hi ha organitzades i preparades per aquests propers dies aquí a Menorca. En primer lloc, ratllant el dia de la catequesi a les Illes Balears.
Aquest diumenge, solemnitat de Crist Rei, celebrarem el dia de la catequesi a les esglésies i parròquies de Menorca.
Festa de Sant Climent.
Demà, 23 de novembre, a les 19 hores, es farà una missa i diumenge, 24 de novembre, a les 11:45, missa i tot seguit, a les 12:30 hores, romeria amb el Sant Patró pels carrers del poble.
Visita Menorca de Bouna Rewis, representant de l'Església Copta a Espanya.
Amor, dilluns 25 de novembre, a les 20:30 hores, a la Casa de l'Església, oferirà una xerrada sobre el tema «Qui són els cristians coptes?».
I a Ciutadella, dimarts 26 de novembre, a les 19 hores, es farà una pregària ecumènica a la catedral.
Formació permanent per als preveres, diaques i vida consagrada.
Serà dimecres 27 de novembre a les 10:30 al Santuari de la Mare de Déu del Toro, a càrrec del prevere Francesc Carmona, sobre el document de voluntats anticipades.
Xerrada sobre el document de voluntats anticipades.
Serà també dimecres 27 de novembre a les 20:30 hores a la Casa de l'Església, a Mó, a càrrec de mossèn Francesc Carmona, que oferirà una xerrada oberta a tothom sobre el document de voluntats anticipades.
Jornada de formació de vida creixent.
Es farà dijous 28 de novembre a les 16:30 hores a la Sala Multifuncional d'Esmercadal, amb una xerrada a càrrec de mossèn Joan Febrer sobre el Jubileu de l'Esperança.
Celebració del 60 aniversari de Càritas Menorca.
Serà divendres 29 de novembre i es faran diferents actes a Ciutadella. Missa a les 19 hores a la catedral. Tot seguit, conferència a les 20 hores al seminari diocesà a càrrec de Natàlia Peiro, secretària general de Càritas. I a les 21:30 hores, una celebració al claustre del seminari.
Per acabar el programa d'avui, no deixem aquest espai de reflexió que ens du a aprofundir l'Evangeli del proper diumenge, que és de Sant Joan.
En aquell temps, Pilat digué a Jesús:
«És tu el rei dels jueus?».
Jesús contestà:
«Surt de vos això que en demanau, o són altres els qui us ho han dit de mi?».
Respongué Pilat:
«Jo no som jueu. És el teu poble i els mateixos grans sacerdots els qui t'han entregat a les meves mans. He de saber què has fet».
Jesús respongué:
«La meva reialesa no és cosa de cap món. Si fos de cap món, els meus homes haurien lluitat perquè jo no fos entregat als jueus».
Pilat li digué:
«Per tant, vols dir que és rei?».
Jesús contestà:
«Teniu raó, jo som rei. La meva missió és la de ser un testimoni de la veritat. Per això he nascut i per això he viscut al món. Tots els qui són de la veritat escolten la meva veu».
Jesús sempre es va resistir a acceptar el títol de rei. Tan sols en el diàleg amb Pilat admet aquesta condició. En aquell moment no hi ha perill que ningú el reconegui com a rei. Tot seguit serà rebutjat, turmentat i crucificat. Bé pot dir que el seu regne no és de cap món, perquè és un rei molt singular. No li fa falta cap exèrcit, perquè no es vol imposar per la força. Ell es presenta humil, com un testimoni de la veritat. Ens deixa clar que, seguint-lo ell, ens trobarem de tot llevat de pudor. Tots els qui són de la veritat escolten la meva veu. Els testimonis de la veritat es reconeixen pel fet que comuniquen allò que creuen amb la força de la raó i no ho fan amb la raó de la força.
Després d'escoltar la reflexió d'aquesta solemnitat d'aquí rei, és el moment de dir-li adéu.
Que com Jesús, també nosaltres siguem exemple de servei, humilitat i amor.
Moltes gràcies per acompanyar-nos. Que tingueu un bon cap de setmana. Adeu.